Mireu, com fa 15 dies, avui estem molt ben acompanyats dins l'estudi 1 de Ràdio Illa. Estem acompanyats, doncs, per part del futur acadèmic, laboral d'aquesta illa, professional també. O sigui, estudiants de l'IES Marc Ferrer, aquesta institució de formació de la que sempre en tenim bones notícies i que ens fa estar orgullosos. En aquest cas, són alumnes, totes dones, de primer de batxillerat, i com fa 15 dies, doncs venen aquí a explicar-nos el seu treball de recerca, el seu primer gran treball d'investigació acadèmica, esperem que no sigui pas el darrer, que han de fer durant aquest curs, i el següent com a part del temari del currículum, doncs, per aprovar el batxillerat i així, doncs, poder anar a selectivitat i després anar a la universitat o no. Ara m'ho explicaran. Avui hem vingut acompanyades d'Anna Glòria Serra, Anna Glòria de Can Armat, que també és professora de l'institut i és tutora, és una de les tutores, doncs, de treball de recerca. Molt bon dia, Glòria.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. I amb ella tenim Nelma Joan. Molt bon dia, Elma.
Bon dia.
També tenim la Maria Ferrer. Bueno, la Maria Ferrer és de Can Pep Sala. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
També tenim la Laia Escandell, de Cal Ferrer, de La Mola. Molt bon dia, Laia.
Bon dia.
I, finalment, tenim la Dina Fassi. Molt bon dia, Dina.
Bon dia.
Ella és de Sant Francesc, que hem quedat, no?
Home.
Elles, les quatre, doncs, estan fent primer batxillerat. Què tal va el primer batxillerat? Sou bones estudiants? Suposo que direu que sí, no?
Sí.
Sí.
Na Glòria senteix, na Glòria confirma,
sí, sí,
que són bones estudiants.
Estudiants.
Beníssim. Per tant, l'any que ve fent segon de batxillerat, sí o sí. No hi haurà sorpreses, a casa no han de patir, no?
No, no.
En principi no.
En principi no, molt bé. Ara estem al mes de maig. Us queden exàmens abans d'arribar a l'estiu o no?
Bastants.
Sí, bastants encara.
Bastants exàmens, d'aquest
sí.
Tercer trimestre.
Sí, sí, sí.
Vaja. I que, quant de temps dediqueu cada dia a estudiar, Laia?
Depèn dels exàmens.
No, però depèn dels exàmens, però diuen que a primer de batxillerat ja s'ha d'estudiar cada dia, s'ha d'agafar una miqueta l'hàbit d'estudiar cada dia una mica, encara que no tinguis un examen l'endemà, no?
No, no, sí, una mica repassar tot el que has fet durant el dia i...
I això ho fas?
Sí.
Molt bé. I tu també, Maria?
Sí, jo també.
Molt bé, cada dia una estona ben dinat a casa... Ara entrarem en cada batxillerat que feu, però a part d'estudiar, què dediqueu el vostre temps? Sabem que Nelma és una atleta amb molta projecció. Tu entrenes cada dia, també, Elma?
Sí, sis dies a setmana.
Només descanses diumenge o perquè diumenge competeixes?
No, sol descansar diumenge de normal, sempre. Igual si competeix, descanso un altre dia. Però sí, cada dia li
sis dies de la setmana. I on vas a córrer?
A les pistes d'atletisme.
Allà
darrere el camp de futbol.
Darrere el camp de futbol. Molt bé. Perquè la teva especialitat és una miqueta seguint l'estela de l'Andrea Romero, no? Aquesta al mig fons, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs tenim el futur assegurat. Maria, tu què fas fora d'hores d'estudi?
Jo a voltes també faig una mica d'esport, sobretot m'agrada fer natació.
Ah, molt bé.
Però vaig per lliure, les hores que tinc una mica de temps.
Ah, doncs hem coincidit algun cop, potser. Perquè
pot ser,
ara jo fa temps que no hi vaig, però també sóc bastant d'anar a nedar, però sí, no me'n recordo ara si ens hem vist o no. Allà, que mos deixen 3-4 carrils i a vegades l'hem de compartir, depèn de l'hora que hi vas. I tu, Laia?
Jo faig patinatge artístic.
Ah, mira, n'hem parlat algun cop aquí al de Far a Far, de patinatge artístic, ja fa molts anys o no?
Sí, 5 anys, més o menys.
Ajuda molt a estar en forma, perquè un diu, si van patinant, no han de fer esforç, però en realitat requereix molta bona forma física, no?
Sí, la veritat que sí, perquè també per fer salts i tot, doncs has de tenir una mica de resistència.
Molt bé. I tu, Dina, què fas?
No faig res en concret, vaig anar al gimnàs.
Vas anar al gimnàs? Al gimnàs del poliesportiu? Molt bé. I fas així, doncs, feina per estar en forma, no?
Claro, claro.
Molt bé, molt bé. Vinga, va, quin batxillerat feu? Comencem per tu, Dina.
Científic.
Totes feu científic?
Sí, científic de sa salut.
Sí.
Científic de sa salut?
És biològic. Sí. Biologia, química.
A veure, Glòria, hi ha diversos científics?
Sí. Tu quan tries de científic, pots triar un científic més tècnic, que seria per anar a estudiar una enginyeria, física...
Les mates.
Arquitectura, mates... Elles també fan mates, però llavors hi ha la branca més de la natura i de la salut, que fan biologia per compte de tecnologia, i llavors l'any que ve faran segurament química i deixaran la física molts, depèn.
Ah, molt bé. L'altre dia llegia precisament que hi ha estudis que expliquen que una de les carreres amb una nota requerida més alta, si no la que més, és matemàtiques actualment, perquè es veu que qui fa matemàtiques a la universitat té feina garantida.
Fan falta molts de profes de matemàtiques.
Allò per programar les aplicacions del futur i la intel·ligència artificial, tots aquests. Però vosaltres veu dir que no faríeu ciències pures, entre cometes, no?
Exacte.
No.
Molt bé. I què tal aquest batxillerat científic de la salut? Suposo que a part de... A veure, feu batxillerat científic de la salut, però teniu alguna també assignatura més a caràcter de lletres? Deveu tenir llengua, deveu tenir anglès...
Filosofia.
No? Filosofia. Sí. Què tal la filosofia? Perquè hi havia molta discussió sobre si s'havia d'eliminar filosofia o no del currículum de batxillerat. Hi havia, doncs, grans filòsofs, pensadors, pedagogs que deien que era un autèntic disbarat eliminar filosofia... Us està agradant aquesta assignatura?
Sí, no està malament.
Sí, jo crec que també està bé, perquè també és veure la realitat des d'altres perspectives, també des d'abans, i veure també les coses d'una altra forma.
T'ajuda a raonar igual, d'una altra manera.
És important, filosofar és una cosa doncs, que fem tots els humans, per defecte, no? I si a més us donen les claus i us donen una miqueta, doncs, com s'ha fet abans, no? Què esteu fent, l'antiga Grècia, o ja heu arribat més aquí?
No, més estudiem els filòsofs en si...
I la seva obra, les seves idees.
Sí, 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 sí.
A veure, ara no sé si us posem en compromís algun que us hagi sorprès en especial, Maria?
No.
Elma?
No, en concret, ningú.
Molt bé. Però la disfruteu.
Sí.
Llarga vida la filosofia, no?, com a assignatura. Sí. Glòria, tu què hi dius?
Jo és que... Vaig enganxar una època que es feia molt poca filosofia i no la conec molt com a assignatura. Jo no he estudiat pràcticament filosofia, només un any. I la veritat és que no s'estudiaven els filòsofs aquell any, així que jo som una negada de filosofia, no la conec.
Molt bé. Però com a assignatura, doncs, això, no? Que en aquests temps, doncs, que només volem dades i que, només, que volem tot concret, doncs, així, un pensament abstracte, no?
Sí.
És una bona eina per anar per la vida... Aquí, doncs, infereixo una opinió.
És el que trobem a faltar molt, també, no? Pensar, sentir comú,
correcte.
Raonar.
Super. Escolta, vinga, va, anem a parlar dels vostres treballs de recerca, ara que ja us tenim ubicades com a bones estudiants, que l'any que ve fareu segon de batxillerat, i que les quatre teniu idea d'anar a la universitat, les quatre voleu estudiar estudis superiors.
Sí.
Molt bé. Anem a pams. Nalaia. Està fent educació a la postguerra. Centrat aquí a Formentera o en general?
No, centrat aquí a Formentera. Estic estudiant les escoles, on estaven ubicades, quines eren mixtes, en quines anaven les atlotes i les atlots separades, com va canviar l'educació a una república on es va començar a donar importància a l'educació i llavors el conflicte de la guerra civil... Què va provocar això damunt l'educació i com va afectar i quines van ser les seves conseqüències?
Clar, perquè a més abans de la Guerra Civil, sobretot amb la Segona República i una miqueta abans, van emergir grans pedagogs que van posar de cap per avall, van revolucionar tot el que era l'educació fins llavors amb l'adveniment de l'escola lliure, amb escoles mixtes i tot això es va acabar en sec, no?, amb la postguerra.
Sí, la veritat que sí, perquè a la república se li estava tornant a donar molta importància a l'escolarització dels guerrits i pues, el fet de la guerra civil, aquí per exemple Formentera també a ser una illa amb molts pocs mitjans i que no podien venir professors tan fàcil perquè vivendes no n'hi havia i tot, pues, va ser molt de dir en el franquisme, a la dictadura, l'educació anava molt més filtrada per una ideologia cristiana, era tot molt més patriòtic i es veu molta diferència.
Molt bé. A la postguerra formenterera no estudiaven tots els guerrits, no? Si estem parlant dels anys 40, 50, 60, hem de pensar que alguns no anaven a classe, no? Que quedaven a casa fent feina del camp o així, no?
El meu treball és del 40 fins al 52, que són els 12 anys més característics de la postguerra. En aquesta època, pues, els guerrits anaven a escoles que podien, que s'ho podien permetre, perquè a les famílies també era molt complicat que si feia falta que treballessin en el camp o que estiguessin guardant i ajudant a casa, pues, l'educació era una cosa molt secundària.
Doncs molt bé, després et preguntarem com et pot ajudar la gent, d'acord? Perfecte. Vinga, va, anem a saber més de, dels treballs que més quedaran per la gent de Formentera. Al cap i a la fi són treballs doncs, que després doncs, es podran consultar. Segurament, Elma, rendiment esportiu i menstruació. Vas agafar un tema que fa 20 anys, quan jo era adolescent, doncs, fa 20, 25 anys, quan jo era doncs, ja adolescent, era un tema encara tabú, que no es parlava, que se'n feia mofa, befa, i que avui en dia doncs, se'n parla més obertament, no? I tu has volgut agafar aquest tema.
Per això mateix, perquè crec que és un tema en el que encara fa falta molt d'estudi i molta visibilitat, ja que no és el mateix entrenar igual a un home que una dona. Una dona té un desajust hormonal molt diferent en els dels homes i crec que se li hauria de donar més estudi, més recerca, igual es podria aplicar d'una altra manera i guanyar-ne més benefici d'aquesta relació entre la menstruació i l'esport femení.
Mm-hmm. I on el vols enfocar, concretament?
Més cap a l'atletisme, cap al meu camp, el que jo més m'agrada, i per això volia fer aquesta recerca, perquè el canvi de nen a dona és algo molt notori, i jo ara ho estic patint, i és molt diferent entrenar quan tens el cicle o quan no tens la regla.
Mhm.
Es nota molt de canvi en el cos i és algo que m'agradaria saber més per poder controlar-ho jo.
Uh-huh. O sigui que hi ha una motivació personal, no? I que et pot després doncs la pots ampliar, doncs suposo que treballaràs en l'àmbit del qüestionari de fer doncs preguntes estadístiques, no? A altres atletes o treballaràs més en fent anàlisis de literatura, de textos escrits sobre la matèria?
No, primer de tot vaig fer una entrevista amb un home que té un màster, un entrenador, i me va fer un poc una base teòrica sobre el que és més bé el cicle, què passa en cada fase, com afecten el nostre cos, i posteriorment vaig decidir entrevistar atletes d'èlit, com som, per exemple, la Marta Pérez, que és una atleta olímpica, i diverses atletes més olímpiques.
Mm-hmm.
I inclús en Andrea Romero també, va ser la meva primera entrevistada, i així com més propera, i m'explicaven la seva experiència, i d'aquesta manera jo puc veure relacions entre diferents casos, i m'ajuden també a guiar-me molt en el meu treball, a poder fer un seguiment.
Molt bé. Doncs aquest treball tan punyent i imprescindible ara mateix com és la de parlar sense embuts sobre una qüestió doncs, física, biològica, fisiològica de les dones, que és la menstruació i com afecta doncs, aquelles que vulguin. A tu t'ha passat un cop que per tenir doncs, la menstruació al cicle doncs, no poder competir perquè hi ha dones que els afecta molt, que...
Sí, a veure, no de no poder competir, però sí que és veritat que n'hi ha dies en els que el teu cos no funciona i t'agradaria saber què li està passant.
Uh-huh.
I crec que més bé ajuda a l'autoconeixement, a conèixer-te tu mateix i saber quins són els teus límits. N'hi ha dies que igual no vas cos igual i això pues, està molt bé entendre-ho.
Molt bé. Vinga, va, a Maria. Maria de Can Pep Sala, Maria... D'aquí, del camí de baix, a Porto Saler, no?
Sí.
La Maria d'en Pepe del Bar Centro. Tu vols tocar el tema de l'Alzheimer.
Sí.
Una de les malalties degeneratives amb més incidència en els nostres temps, perquè coincideix doncs, que cada cop vivim més anys, abans la gent moria abans, i ara les persones durem més, i clar, doncs patim de més malalties, una d'elles l'Alzheimer, no? Què t'ha motivat a agafar aquest tema?
Bueno, jo vaig tenir un cas familiar d'Alzheimer i des d'allí m'haig començar a interessar sobre el tema i el meu treball està sobretot enfocat en les famílies i els cuidadors, perquè sempre que veiem un cas d'Alzheimer pensam en com afecta aquesta malaltia a la persona que la pateix.
Uh-huh.
Però mai pensam en com ho passen la gent del seu voltant, perquè al final aquestes persones necessiten una atenció de 24 hores diàries. I és un pes molt gran estar cuidant una persona tot aquest temps.
És un pes gran i que passa factura emocional, psicològica,
sí.
Perquè deixes de reconèixer aquest ser estimat, no? Aquest ser estimat per ser algú doncs, que s'està investigant, moltíssim a marxes forçades, però és devastadora per la comunitat, no? Per la família
sí. Sí, sí. Has d'estar molt mentalitzat i has de tenir un procés de mentalització perquè sobretot sents un sentiment de frustració, d'impotència, perquè no pots parar aquesta malaltia.
Mm-hmm. I des de quina perspectiva la vols enfocar? Dedicant-te a la família i als cuidadors.
Sí.
I què vols explicar? Què t'agradaria? Quines conclusions t'agradaria arribar centrant-te en l'estudi, doncs, no tant en la malaltia en si, com si no com afecta el seu voltant.
Sí, m'agradaria explicar també com són les etapes de la malaltia, però sí, sobretot explicar com són els sentiments i com és viure cuidant una persona amb Alzheimer.
I això ho faràs parlant doncs, amb altres famílies que han tingut pacients d'Alzheimer aquí a Formentera, ho faràs doncs, fent servir doncs, literatura científica, com ho faràs?
Sí, bueno, parlaré amb especialistes com psicòlegs que s'han especialitzat sobretot en temes d'Alzheimer i amb ajuda a famílies i també a moltes famílies d'aquí de Formentera.
Molt bé. I finalment tenim també en Adina Fassi, negocis de restauració de ses illetes.
Sí.
Que són uns clàssics de Formentera. Actualment, doncs, diríem d'una gamma alta de preus que normalment doncs, qualifiquem doncs, de negocis doncs, cars per un tipus de públic molt exclusiu. Què t'ha cridat l'atenció d'això?
Pues el fet de que abans restaurants no eren... El fet de que abans els restaurants no eren així, eren mm-hmm. establiments molt petits, amb cadires, gairebé 2-3 cadires i 2 o 3 taules, i com ha estat la seva evolució.
Mm-hmm.
I res, em va cridar l'atenció el fet de que jo buscava a internet informació sobre aquests restaurants, la seva història, i no me sortia res. I he dit, bé, perquè no faig una investigació sobre això, com ha estat el procés d'escanvi, la problemàtica que tenien abans, que no hi havia llum, no hi havia aigua,
mm-hmm.
no hi havia... una gestió de residus i res.
Clar, estem parlant de restaurants com el Molí de Sal, com
sí,
Juan i Andrea, el Pirata, el Ministre, no sé si la banda de Llevant també, el
no,
Tanga...
M'estic centrant sobretot en aquestes quatre, sí.
En aquestes quatre, que sí que tots recordem, bueno, o que tenim aquest record compartit comú present, de restaurant que eren com xiringuitos,
sí.
No? Que feia peix fresc, tal qual, i s'han convertit en restaurants molt elitistes, no?
Sí, sí.
I tu vols traçar aquesta evolució d'un restaurant familiar, que suposo que és una evolució que té molt a veure amb la pròpia evolució de l'illa, no?, com a destí turístic.
Sí, de com Formentera s'ha anat consolidant un poc en el turisme, perquè abans aquests xiringuitos era per la gent que era d'aquí, especialment. Gent que sortia a treballar o de l'escola i anava allà a prendre-se una cervesa amb els seus amics, amb la seva família, i com han canviat fins al que són ara.
Mm-hmm. Mira, Dina, et demanaré que posis bé la cadira i que projectis la veu cap al micro perquè m'estàs parlant cap a mi, però, clar, has de parlar cap al micro,
vale,
d'acord?
Vale.
Escolta, i com faràs el treball? Parlaràs doncs, amb els fills dels fundadors, amb els familiars? Ara va faltar, en aquest cas, ja no queda, per exemple, cap dels dos propietaris fundadors del Juan i Andrea.
Vaig parlar amb ell.
Ah, vas poder...
Sí.
Mira, això serà molt interessant perquè serà una de les darreres entrevistes, o si no la darrera, i pot interessar a tothom. I suposo que faràs el mateix amb els altres propietaris, no?
Sí, vaig entrevistar a Mònica Serra, des ministra, també en Joan Llern, des Molí de Sal
uh-huh.
i des Pirata, i res, i llavors, per exemple, en Isidor Torres, que em va contextualitzar un poc sobre els inicis del turisme aquí a Silla, i amb el professor de l'Institut en Santi Coloma.
Molt bé, perfecte. Doncs estem molt atents també a aquest treball perquè, en fi, és una miqueta marca l'evolució, és un prisma per veure doncs, cap on ha anat a Formentera. I escolteu, com us pot ajudar la gent? Per exemple, Maria, jo penso, doncs, si algú a casa seva, a Formentera és petit, però no és tan petit. Si algú a Formentera doncs, ha tingut alguna família, doncs, algun familiar amb Alzheimer, suposo que a tu t'agradaria que et contactessin doncs, per poder entrevistar-los, no?
Sí.
Aquesta seria una miqueta la teva petició d'ajuda. En el teu cas, Elma?
Bueno, si algú en sapigués i es volgués contactar amb jo, però de moment no crec que hi hagi algú que tingui un màster que s'hi anigués, però jo aniria perfecte.
I no has pensat de parlar doncs, amb altres esportistes que nedin, que juguin amb el Cosmitos, que facin judo, que juguin a bàsquet i que tinguin aquesta edat, doncs, a 14, 15 anys, ja en, una, en fi, en un període consolidat?
És que m'he volgut centrar més en l'atletisme, ja que
tinc
un marge de... Si vull ficar tant, no m'adona temps.
Això està molt bé, eh? Perquè de vegades això crec que és responsabilitat dels propis professors, no, Glòria?
Sí.
De que s'assenyeixin el treball que no ha de ser quelcom tan ampli, sinó que... I això doncs passa amb qualsevol treball d'investigació, tesina, tesis, treball postdoctoral, que s'ha de centrar molt clarament quin és l'objectiu del treball, no?
Sí, ells estaven acostumats a fer un altre tipus de treball, a ESO. Realment ells el que feien fins ara era llegir llibres i resumir idees d'altres autors.
Uh-huh.
Va costar molt, es varen apurar en el moment que varen entrar en aquesta assignatura i els hi varen dir, ara us toca a vosaltres, sou vosaltres que heu de fer la investigació, no podeu agafar només les idees d'altres autors, està clar que heu de fer un marc teòric, però heu d'investigar vosaltres. I això en el primer moment els va impactar un poc, però com heu pogut escoltar tots, ho estan fent molt, però que molt bé. Una de les coses que més va costar va ser aquesta, concretar el tema, perquè tendeixen a, com és normal, tots ho varen fer, tractar els temes d'una manera molt general, no? Quan fas un treball exclusivament bibliogràfic, fas, no sé, el canvi climàtic, causes, conseqüències. Però ara es havien de centrar molt i ells tenen 70 hores, que òbviament n'hi dedicaran més, però havia de ser una cosa molt concreta i si podia ser original, que estàs poc treballada, poc estudiada. Per això, en molts de casos, els hem guiat molt cap a Formentera, perquè Formentera està encara poc estudiat, és el que ells més coneixen i per ser el primer treball de recerca, varen pensar que era la manera de que ho poguessin concretar millor i fer-ho millor, no anar-se'n massa per les branques, perquè si no, no l'haurien arribat a acabar.
Molt bé. Això va ser així, tant que sí. Després, ai, acabo de d'esborrar el guió, disculpeu. A tu, com et creus que et podria ajudar la gent, si creus que et pot ajudar d'alguna manera? No sé si vols... també doncs, a recabar doncs, records de la població de Formentera en general de l'època aquesta d'inici de illetes als restaurants.
Sí, sobretot si algú té alguna anècdota, fotos,
clar,
també me serveixen molt. O alguna experiència que hagi tingut fa bastant de temps que ara, per exemple, tal com estan els restaurants d'avui, pues, sàpiga que no la va tenir. Qualsevol informació d'aquest tipus més útil.
Molt bé. I tu, Laia?
Jo he estat fent entrevistes a gent major que ha viscut en aquesta època i tot. També he fet entrevista amb Isidor Torres, amb Nandeu Ferrer, que uh-huh. m'han posat molt en context de com estava la situació i com me podria portar algú la gent en aquest treball, pues seria si tenen fotos, alguna foto, alguna història per contar, si li interessa dir-me com va ser la seva experiència.
Clar, deuen quedar encara majors vius a Formentera que van ser estudiants en la postguerra, en aquest període que tu et centres.
Sí, molts.
Mm-hmm. Molt bé. Escolteu, ja teniu clar que voleu estudiar d'aquí un any i poc, d'aquí un any i mig?
Sí, jo Helmut,
endavant.
Bastant.
Acosta't el micro, sí, sense
vale.
por.
M'agradaria fer una infermeria i especialitzar-me en matrona.
Ah, sí, eh?
Més o menys ho tinc bastant clar. Si no canvic molt d'idea...
Vols ser una llevadora? Vols portar nens al món?
Sí.
Molt bé, molt bé. Aquí a l'hospital sempre venen de fora i està bé, doncs, que siguin tenint, doncs... D'aquí, on t'agradaria estudiar? Tens algun... Depèn d'on treguis, de quina nota treguis i puguis escollir, o hi ha alguna ciutat que t'agradaria més que una altra?
Sempre depèn de la nota i d'on puguis entrar, però la meva idea és València.
València, molt bé, per seguir també, per allà amb bons clubs d'atletisme i
també.
Poder compaginar-ho.
Sí, sí, sí.
Molt bé, Maria, tu dius que no ho tens clar encara.
Jo encara no ho tinc clar, però crec que faré fisioteràpia o alguna carrera de la branca de la salut.
Molt bé, fisioteràpia és carrera i saps on t'agradaria fer-ho o no?
A Barcelona.
A Barcelona, per què?
Pues perquè els meus germans des de petits també ja, bueno, des de que se'n van anar fora, van anar a Barcelona, i jo des de petita hi he anat allí molt a veure-los i li vaig agafar molta estima.
A més, ets del Barça, no?
Sí.
Molt bé. I tu, Laia, què vols estudiar? Va?
Jo encara no ho tinc gaire clar, però m'agradaria algo relacionat amb l'economia. Havia pensat en ADE, però no ho tinc encara del tot clar.
Ton pare és economista, em sembla recordar, no?
Sí.
I doncs vols seguir, en aquest sentit, una tradició ja familiar, no?
Sí, la veritat, un poc.
I saps on t'agradaria anar?
Pues, la veritat que...
A Palma, Madrid, Barcelona...
També depèn molt de
Sanó. Ara.
No, Madrid no.
Madrid no.
Depèn molt de Sanota, també, de on puga accedir, però m'agradaria València, també.
També València. Molt bé, també és una ciutat ara molt punyent, que ha quedat molt guapa, i també hi ha bons centres universitaris. I tu, Dina, què t'agradaria estudiar?
Jo encara no ho tinc 100% clar, però la carrera d'odontologia m'atreu bastant, i llavors ve una altra que és totalment oposada, que és dret o relacions internacionals.
Molt bé, doncs sí, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, has de prendre una decisió
ja,
en poc temps,
ja sé,
perquè
ja
o bé anar a torturar la gent amb les seves dents, perquè això ho teniu els dentistes, que m'ho feu passar molt mal a estona, o bé dret, o bé relacions internacionals, que dret i relacions internacionals sí que està
va,
més vinculat.
Sí, sí.
Sí, perquè si vols, t'agradaria treballar algun organisme, t'agradaria treballar a la ONU, a la Unió Europea...
Sempre m'ha cridat molt, sí, sí.
Però saps que s'ha de saber moltes llengües per això?
Ho sé.
Tu deus xerrar català, castellà, àrab, anglès com el durs?
Bé.
Francès, el saps?
Molt bàsic, molt, molt bàsic.
Molt bàsic. La teva família és del Marroc?
Sí.
El pare i la mare sí que deuen parlar francès?
Sí, molt bé.
Molt bé. Doncs sí, s'ha de saber 4 o 5 llengües, eh? Però àrab i anglès i castellà, en fi, tens bons números. Les 4 esteu anant a l'escola oficial d'idiomes o no? Encara ja teniu l'edat o no per anar-hi? Perquè és a partir dels 16 anys.
Sí.
I no, de moment no hi esteu anant.
No.
Però sabeu que l'anglès és important? Creieu que és suficient amb el que apreneu a l'institut? Perquè, de fet, no t'enfadis, Glòria, però sí que és una de les, diríem, de les assignatures pendents, no?, que els estudiants a l'estat espanyol surtin cap a la universitat amb un bon nivell d'anglès. Si no es fa normalment amb estudis a l'estranger, compaginant amb estudis a l'estranger, o bé amb acadèmies privades, perquè ens hem d'enganyar? Amb l'institut sol sovint no ajuda.
No,
no és suficient.
L'institut, bé, es fa el que es pot i sí que els hi dona una base. Jo crec que ara estan aprenent més anglès des que apreníem nosaltres.
Sí, eh?
Sí. S'ha millorat. Jo els veig que tenen més nivell des que tenia jo a la seva edat. De totes maneres, és que el que crec que mos falla molt a tots és la part oral.
Sí.
I crec que la manera és anar-te'n un estiu. Això és la manera de... Perquè gramàtica... fer listenings, writings, això ho feim, però mos faltes parlar. També, tampoc tenim molts de turistes anglesos per aquí, així que...
No sé. Molt bé. Sí, però bé, és, diríem, el nou esperanto, l'anglès és la nova
sí.
Llengua franca, o sigui, si trobem un francès, un italià, un alemany que no sabem ni ells català o castellà ni nosaltres la seva llengua, diríem indistintament, passem a l'anglès, no?, per fer servir l'anglès.
Sí, a classe ja l'estem utilitzant a totes les assignatures, no de manera normal, però sí ensenyant vídeos, no sé, molts de vídeos de biologia, que les imatges són les millors que els hi puguis ensenyar, estan en anglès i se posen en anglès. Ells ho entenen, tenen un nivell d'anglès. No fantàstic, però tenen un nivell.
Mira, ja, aprofitant que us tenim les 4 aquí, aquest cap de setmana, no us vull posar en cap compromís, però hi ha hagut eleccions aquí a Formentera. Hi ha hagut ui, Maria, la Maria fa una cara així. No us preguntaré, no teniu edat per votar, ni amb qui anàveu, ni res. Però les heu viscut amb interès? Per exemple, aquí vàrem fer un debat a Ràdio Illa, heu vist els cartells electorals, heu vist la... No sé si... Clar, primera pregunta, anem a pams. Els adolescents d'avui escolten la ràdio o ja la ràdio passeu i aneu només a xarxes socials?
La veritat que no molt. No escoltant molt la ràdio. En plan, si són coses que mos interessen o... O dalt, sí, però...
Los 40 principals, tampoc?
Per exemple, si vaig en cotxe amb el meu pare, sempre n'hi ha Ràdio Illa.
Ah, sí,
la ràdio.
Qui és el teu pare?
En Bartolo d'Escaló.
En Bartolo d'Escaló. Molt bé, doncs gràcies, Bartolo, per fer-nos confiança. Escolteu, però com... no sé, heu tingut cap interès en saber-ho? Ja sé que tu ets de família, Laia, en aquest cas. Tu has mamat des de casa, petita?
Bueno, la veritat és que no gaire, perquè a casa mai s'ha parlat de política per no interferir en que jo pugui tenir una ideologia diferent en els de casa.
Molt bé.
Però sí que és veritat que jo, en aquestes eleccions, el tenir que anar en els mítings i tot... M'he interessat un poc més i m'he estat mirant doncs, tots els vídeos publicitaris, que diguem...
Electorals.
Sí. Electorals, de totes les campanyes i també doncs, he anat veient el que volen aportar a Silla cada un.
Tu, Dina...
Jo ja tinc edat per votar, que t'has fet
el meu
primer
any. Sí, t'hi has pogut votar, sí, molt bé.
Sí. I res, m'ha fet sincerament bastant interessant això de llegir tots els plans electorals, veure en què estava enfocat cada partit. I...
Com va ser aquesta sensació d'introduir la butlleta dins l'urna?
Bastant rara, de veritat.
Sí, eh? Sí. Molt bé. I escolteu, ja que us tenim aquí, com són les adolescents d'avui? Maria, les adolescents d'avui? Maria, quines xarxes tens tu? Tens TikTok, tens Instagram? Passeu molta estona amb el mòbil?
A veure, sí que passem bastanta estona amb el mòbil. Jo crec que tots els adolescents... I crec que en aquesta edat pues, tots tenen totes les xarxes socials.
TikTok la teniu les quatre.
Sí.
I heu fet algun ball d'aquestes de TikTok o no?
Emborradors, hi ha algun.
Instagram també. A quina passeu més estona, Instagram o TikTok?
TikTok, jo crec.
TikTok, sí.
Jo més Instagram.
Tu més Instagram,
Emma. Jo crec que també.
Estem dividits entre TikTok i Instagram. Com ho veus, això, Glòria? Es comuniquen a través d'això?
Comuniquen a través d'això.
I s'informen a través d'això.
El més curiós és que crec que nosaltres, des de la nostra edat, tenim tots Facebook, encara que jo el tinc...
Jo no, jo el tinc capat ja perquè posava de mal humor.
Sí, jo el tinc molt abandonat també un poc per això. Però elles no saben ni què és, ni com funciona. De fet, algunes s'han obert un Facebook arrel del treball de recerca per poder sol·licitar informació a la població de Formentera i estaven allí... Han canviat els temes de xarxes socials, ja no utilitzen les mateixes que utilitzàvem nosaltres fa uns pocs anys.
Tinc un fill a casa, el segon que l'altre dia em va dir, però vas a votar i com votes? Per Google? viuen en una altra bombolla absolutament, però altres encara... O sigui, vosaltres ja vau néixer amb un món, diríem, d'internet, però suposo que encara...
Però no tan avançat.
No tan avançat, no? Molt bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies a les quatre per aquesta estona aquí avui. Recordeu, anem a repassar els treballs per si algú doncs, des de casa doncs, creu que les pot ajudar. A Laia Escandell, de Cal Ferrer, a la Mola, Educació a la Postguerra. Nelma Joan d'Escaló, rendiment esportiu i menstruació, la Maria Ferrer de Can Pep Sala, la Maria d'en Pepe d'Esbarcentro, com afecta la malaltia de l'Alzheimer a cuidadors i familiars, i també Nadina Afasi, negocis de restauració de ses illetes, normativa, inicis i evolució. Les quatre estan ja treballant el seu treball de recerca i qualsevol ajuda serà benvinguda. Penjarem l'entrevista a les nostres xarxes, per tant, doncs, si algú vol donar un cop de mà, doncs endavant. Per cert, estem a les portes de l'estiu. Com us agrada passar l'estiu? Ja teniu edat de treballar? Teniu els 16, totes o no?
Sí, sí. Sí.
Creieu que fareu algunes hores a alguna banda?
Sí,
per començar?
Clar.
Sí, eh? Sí, sí. On faràs tu hores, Dina?
Però jo la veritat és que encara estic buscant.
Encara estàs buscant. La Dina Afasi està buscant feina, o sigui que si algú li vol oferir, que va buscar de la mà d'obra, doncs amb habitatge solucionat a Formentera, doncs Nadina, volia treballar. Tu saps on treballaràs, Laia?
Jo crec que treballaré un bar, però encara no està segur.
Ah, està allà. No, encara no es pot confirmar.
Exacte,
encara. Estàs en negociacions. Maria, tu serviràs al Bar Centro o no?
Sí, jo segur que sí.
Molt bé.
I jo me toca també negoci familiar.
A Escaló.
A Can Rafalet.
A Can Rafalet. Al restaurant
En el bar.
A servir pa amb coses, no?
Exactament.
I cada dia tenir aquella vista extraordinària.
Exactament.
Molt bé, per cert, diu que hi ha gavines molt intrèpides ara per allà, no?
No tenen vergonya.
No tenen
Ataquen
vergonya.
Ataquen els plats.
Molt bé, gràcies a les quatre. Mira, anem amb una cançó de quan jo era adolescent, que és perquè avui fa anys el cantant i compositor d'una banda que es deia Pavement, que a mi m'agradava molt, i aquesta cançó, Range Life, molts anys llavors, Stephen Malkmus. Tornem de seguida amb una entrevista que us recomano molt que us descarregueu, en aquest cas, a l'Ibrahim Bah, un al·lot que va creuar tot el desert i després va venir en pastera per intentar fer una vida aquí al país i explica l'horror que va viure. El vam tenir aquí fa uns mesos aquí a l'estudi de Ràdio Illa i van xerrar amb ell. I després tornarem per parlar d'aquesta trobada de flautes que hi ha avui, aquesta tarda, a Formentera. Això no us he preguntat, si toqueu cap instrument, però bueno, ja estem fora de temps, ja mos diuen l'esquadra que no. Vinga, fins ara, salut!